tracta de Madrid. Els sofàs miren. Una sostenible per als agricultors.
Lo que no pot ser és que se'ns apugi els costos, no hi hagi compensacions per un altre costat, ja sigui a nivell fiscal, ja sigui a nivell de bonificacions de seguretat social, i que els preus continuïn sent, en aquest cas com s'està dient, entre 18 i 20 cèntims, que vol dir que un pagès està perdent entre 10 i 12 cèntims lineal per quilo de fruita d'os que està produint. Amb fruita de llavor, les primeres ventes que hi ha de poma estan resultant desastroses, igual que l'any passat, i el que entenem nosaltres de que os fique un tipus de campanya unificada, bonificada, de cara a tots els costos fixes que tenim, o sincerament, d'aquí 5 anys, més d'un 50% de pagesos que produïm fruita, i em fico primera persona, segurament no en produirem.
Per part dels sindicats, però, la visió és molt diferent. Des d'UGT a Lleida asseguren que han sortit molt descontents de la reunió i asseguren també que s'han trobat amb casos de persones que, tot i cobrar el salari mínim, treballen més hores de les que els consten a la nòmina. Per part de les administracions, el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, considera que el funcionament de la campanya ha estat prou bo. Tot i això, els consistoris els han traslladat algunes mancances, com per exemple més recursos per fer front a l'augment de la població que viu en alguns municipis durant l'estiu o per a construir i remodelar albergs per a temporers.
I el Pallars Jussà i el Sobirà se sumen a la denúncia de la violència amb convocatòries a les seves principals poblacions. Ràdio Trem, Anna Sobirana.
Bona tarda. A Trem, capital del Pallars Jussà, s'ha organitzat un acte simbòlic inspirat en l'obra Zapatos Rojos de l'artista Elena Chauvet, on es demana a les trempolines i trempolins que portin una sabata vermella per representar cadascuna de les dones assassinades aquest any 2019. I també a Trem, la Biblioteca Pública ha organitzat la conferència La violència envers les dones amb l'exili i la deportació per reflexionar sobre la violència masclista en contextos de guerra. A l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà tindrà lloc enguany l'acte institucional de la comarca amb la participació dels representants polítics i l'exposició Fotògrafes Pioneres a Catalunya. Pel que fa a sort, per avui hi ha prevista una xerrada sobre violències masclistes a càrrec del Servei d'Atenció Especialitzada i la projecció de la pel·lícula Fuerza Mayor, seguida d'un debat al Casal Cívic del municipi. I a la Pobla de Segur els actes van tenir lloc ahir diumenge amb una xerrada a càrrec d'un agent d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra i un passi de curtmetratge sobre violència de gènere.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Sortim d'un cap de setmana en què hem intentat ajudar aquells que més ho necessiten a través del Gran Recapte i encetem una setmana en la que molta gent es llançarà a comprar de manera compulsiva tot allò que li vagin entrant a través de la publicitat i dels ulls. El Black Friday, aquest mena d'invent que hem acabat incorporant al nostre calendari de compres anuals, és una iniciativa que allarga els contractes temporals del Nadal. De fet, fins ara, el Nadal sempre es contractava els reforços dels comerços. El Black Friday ha facilitat que aquests contractes s'allarguin una mica. Uns contractes precaritzats i, en molts casos, de falsos autònoms, tal com denuncien els sindicats. Per tant, contractes en precari. I ho dic perquè quan surtin els del govern i diguin todo esto genera puestos de trabajo, tinguem clar que són salaris baixos, condicions moltes vegades fregant la legalitat, per no dir que estan fora, el que passa que, com que no hi ha altra feina, no denunciem, i treball precaritzat a través dels falsos autònoms. Però és que, a més de tot això, per primera vegada en molt de temps, el sector que més es reforça durant la campanya de Nadal, que per cert a Catalunya suposaran aproximadament uns 32.000 contractes, el sector més reforçat és el de la logística, és a dir, el del transport, no pas el de les botigues. Fins ara, o tradicionalment, es reforçava els dependents, les dependentes, la gent que estava a magatzem, la gent que estava a reposició de productes. Avui en dia ja no. El que fa és reforçar la logística, és a dir, conductors, xofers, gent que s'encarregui de portar paquets d'una banda a l'altra. I és que hem canviat els hàbits de compra i ara, en lloc d'anar a les botigues i als comerços a comprar, en molts casos ho fem a través de les webs i d'internet. I tot això qui ho paga? El medi ambient. El medi ambient és qui acaba pagant tota aquesta factura de compra a través d'internet, perquè aquests vehicles generen un CO2, aquest CO2 se'n va a l'atmosfera i tot això, al final, acaba generant l'efecte hivernacle. No només els vehicles del transport, sinó també els vaixells que porten molts dels productes que comprem als països asiàtics. Què vull dir amb tot això? Que més enllà de la nostra economia, que més enllà de la nostra butxaca, quan anem a internet a comprar un producte, pensem si A, estem seguint la nostra idea de comprar producte de proximitat, i B, estem, si amb la nostra compra fomentem també el canvi climàtic. Són qüestions que es contradiuen les unes i les altres, però que pensem que en les quals val la pena aturar-s'hi a reflexionar. Nosaltres ho fem i ho comencem fent avui, sobretot de cara al que vindrà els propers dies. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem el Far d'avui, dia 25 de novembre de l'any 2019. Un Far que, com sempre, hem escrit i manufacturat en David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Fins les 6 en punt de la tarda amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I després d'un cap de setmana fred, ventós en molts punts del país, avui dia assolellat i em sembla que amb una petita o lleugera recuperació de les temperatures. Qui té tota la informació des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Francesc Figuerola. Francesc, molt bona tarda.
Hola, què tal? Aquests primers dos dies de la setmana, des d'un punt de vista meteorològic, doncs no hi ha cap mena de complicació en el temps, ni tampoc a la mar, ni en el vent. Per tant, el que queda d'avui dilluns i també demà dimarts, domini del cel serè o entrenyinat, perquè al llarg de la jornada aniran creuant algunes bandes de núvols alts i prims. I l'aspecte a destacar sí que és una mica el vent. Avui un vent en conjunt tranquil, marinada a tot el litoral. Per tant, com a molt al centre del dia, també aquestes hores a la tarda d'avui dilluns, la mar s'aixecarà una mica de marejol, onades de fins a mig metre. Però demà hi ha una mica de canvi, i és que durant la tarda es forma una petita baixa a la zona del Golf de Lleó, i això farà incrementar el vent. I si s'incrementa el vent, doncs durant la tarda, evidentment, també pujarà l'alçada de les onades. Per tant, matí de dimarts tranquil, vent en règim de terral, força 2-3, 2-4, marejol en conjunt, però ja al final del matí, al nord del Maresme, la Selva, el Baix Empordà, el vent de component sud, sobretot de sud-oest, anirà reforçant-se i es reforçarà una mica més i s'extendrà durant la tarda. Per tant, a la tarda demà, dimarts, vent de component sud arreu, entre fluix i moderat, en general, marejol. La costa de Ponent, és a dir, més o menys la zona del Baix Llobregat fins al delta de l'Ebre, però del delta del Llobregat cap amunt, la situació marítima es remenarà amb maró, generalitzada. Per tant, atenció, perquè a més la tarda poden haver-hi cops forts de vent superiors als 30 o 40 km per hora del sud-oest. Atenció, doncs, qui surti a navegar la tarda demà dimarts, perquè la situació estarà marítima i de vent més alterada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs gràcies, Francesc, per la previsió del temps. Fins ara.
Varador, connectem amb l'actualitat.
Doncs comencem donant un cop d'ull a l'actualitat del dia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I referenciem, evidentment, a la jornada que avui es reivindica, i és que l'ICAP, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, reclama que les víctimes de violència masclista tinguin advocat d'ofici abans de presentar una denúncia.
Exactament, així ho ha reclamat la degana del col·legi, Maria Eugènia Gay, qui ha posat de manifest la importància que les dones puguin ser acompanyades i assistides jurídicament des del principi per tal que tinguin coneixement de totes les mesures de protecció que li corresponen i de tots els drets que l'assisteixen com a víctima. Durant la lectura que s'ha fet del manifest, han explicat que el que porten d'any han designat ja més de 3.500 advocats d'ofici per a víctimes que han patit violència de gènere, una xifra que des del 2014 ha anat augmentant cada any. Precisament també en aquesta matèria, a Barcelona aquesta tarda s'ha convocat una manifestació a partir de 6:45 de la tarda als Jardinets de Gràcia.
Doncs tots allà per fer sentir també el nostre suport contra la violència envers les dones. I la intersindical CSC impulsa una campanya per reclamar, atenció, un salari mínim català de 1.320 euros.
El sindicat ha redactat un manifest, el qual ja ha rebut gairebé 600 adhesions a títol individual. També aquestes adhesions es poden fer a nivell d'entitats i d'organitzacions polítiques. Entre els noms que hi consten adherits i el de Lluís Llach, Cesc Freixas, Julio Barceló, Elisenda Peluzzia, Mireia Boia, Joan Tardà o Carles Campuzano, per posar només alguns exemples d'aquestes gairebé 600 persones. La intersindical vol d'aquesta manera lluitar contra la precarietat laboral i posar de manifest que l'actual salari mínim de 900 euros precaritza els catalans. Expliquen, a més, que després del darrer augment aprovat pel govern espanyol, l'acord al qual havien arribat entre els sindicats i les patronals per fixar a partir del 2020 un salari mínim de 1.000 euros ha quedat en paper mullat. És per això que des del sindicat fan aquest reclam i a més demanen també que es limiti la contractació pública a empreses que demostrin que no tenen cap empleat amb salaris per sota d'aquest sou.
Doncs moltes empreses haurien de començar a replantejar-s'ho, això. Bé, en tot cas, si voleu adherir-vos, i recordeu, Intersindical CSC, busqueu el web d'ells i trobareu el link per poder-ho seguir.
Exacte.
Adherir. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
A reveure. I atenció a aquesta, perquè tampoc no té desperdici. Els transportistes no descarten demanar responsabilitats a les autoritats que no els talls de l'autopista AP7 a la Jonquera. Cristina.
El Comitè Nacional del Transport per Carretera ha decidit emprendre accions penals pels talls a la frontera de la Jonquera. Aquestes accions es dirigiran a aquells que van protagonitzar els fets, però no descarten que arribin a altres responsables que ho van permetre per inacció o per desistiment. Les organitzacions de transportistes integrades en el Departament de Mercaderies del Comitè Nacional tornaran a reunir-se la setmana que ve per concretar les mesures adoptades després d'aprovar per unanimitat impulsar accions penals contra els responsables dels talls. S'ha xifrat en 100 milions d'euros les pèrdues produïdes pels talls a la Jonquera pel sector del transport i en 500 milions d'euros per a l'economia espanyola en general. El passat 11 de novembre es van veure afectats 7.000 conductors professionals i el dia de la vaga general, el 18 d'octubre, més de 10.000.
Doncs espero que mai tinguin cap problema, perquè és evident que no faran vaga, no? Ells són contraris a les vagues, al marge de passar-se el dret a vaga pel forro de la butxaca, perquè recordem que és un dret que ells també han exercit quan les circumstàncies amb ells no els han estat beneficioses, i han demanat a més l'ajut i el suport dels altres conductors, tal com vam sentir en forma de tall ara fa uns dies. Vull dir que és tenir, bueno, poca vergonya. Gràcies, Cristina, fins ara.
Fins ara.
I l'Agrupació de Protecció de Medi Ambient ha denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient la gestió forestal que s'està duent a terme al Parc Natural del Garraf. Què està passant, Ivan?
L'entitat ecologista ha demanat l'aturada cautelar dels treballs fins que no es faci una avaluació ambiental prèvia. Segons denuncia l'APMA, el Mas de l'Artís, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, s'està duent a terme una actuació forestal que pot afectar de manera greu la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit per la xarxa Natura 2000. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona, que és l'administració que promou aquesta actuació, ha defensat que els treballs que s'estan fent a Mas de l'Artís responen a un pla tècnic de gestió que ha aprovat el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, que depèn, recordem, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. La denúncia de l'AMMA, però, es basa sobretot en el fet que no s'hagi dut a terme cap avaluació ambiental, tal com preveu la Llei d'Avaluació Ambiental i de Patrimoni Natural. Una possible il·legalitat que l'AMMA i la Coordinadora d'Entitats pel Clima, el Garraf, ja ha fet arribar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la Fiscalia de Medi Ambient. I la Patronal Europea de Pesca agafa la proposta de Vallfogó per intensificar el control de la cadena comercial de la tonyina roja, Daniel.
Sí, tant Europeix com també l'Associació de Pesca, Comerç i Consum Responsable de Tonyina Roja portaran a la Comissió Europea la proposta d'exigir la implantació obligatòria del certificat electrònic IBCD per la venda d'exemplars sencers de l'espècie en els mercats interns dels països membres de l'ICAT. Des d'Europeix afirmen que aconseguir la implantació del certificat als països que formen part de la Unió Europea seria un punt de partida per aconseguir-ho la resta d'estats que configuren la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica. Aquesta és una proposta que Vallfogó ha plantejat en la reunió anual de l'ICAT que s'ha celebrat des del passat dilluns i fins avui a Mallorca. Segons el grup tonyinaire amb seu a la Mella de Mar, l'IBCD permetria comprovar la legalitat de l'exemplar de tonyina roja en qualsevol punt de la cadena comercial, donant major seguretat, agilitat i transparència en la venda i evitant qualsevol mena de frau.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I avui estava anunciat com una jornada de vaga en el món de l'estiba del nostre país. Finalment no ha estat així perquè el Sindicat d'Estibadors i la patronal UNESCO han arribat a un acord que ha permès aturar la vaga prevista per avui i les 5 que s'havien previst també per futures jornades. El pacte al qual s'ha fet, o el primer acord al qual s'ha arribat a les 12 del migdia, ha estat ratificat i ara falta que es faci la ratificació definitiva per part de les parts. En tot cas, ens ho expliqui millor l'Albert Gil, que és portaveu de la Coordinadora d'Estibadors Barcelona. Albert, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Anem per parts. A les 12, per tant, principi d'acord, per entendre'ns, no?
Bueno, ha sigut abans. Divendres a les 11 de nit o així vam acabar tancant l'acord. Era un principi d'acord que ja les dues parts donaven per consensuat i abans vam aixecar la vaga del dilluns dia 25 i ens convocàvem a Madrid per veure si era real tot el que havíem parlat amb tota la gent de les dues parts. I abans avui estem aquí ara a Madrid i a les 12 a la seu de Puertos del Estado. Mm-hmm. Hem ratificat l'acord que vam arribar el divendres i com hi ha acord per les dues parts, doncs llavors s'han acabat d'aixecar els dies de vaga que eren fins al divendres.
Què diu aquest acord?
Bueno, aquest és un acord que portem des del 2014 barallant per aconseguir-lo. És un acord, com comentàvem l'altre dia que vam parlar, és un acord d'estabilitat del sector. És un acord que el que busca és un treball digne de qualitat i això és el que buscava aquest acord. És regular la modificació de llei que va haver, doncs tindrà un acord marc. És el que necessitem per poder generar aquesta estabilitat que necessitem com a estibadors portuaris.
Però com es aconsegueix aquesta estabilitat? És a dir, en concret, quines mesures són les principals a les que heu arribat amb un acord?
Bueno, és un acord de col·lectiu, com pot tindre qualsevol altre col·lectiu, perquè en aquest acord no hem parlat de temes econòmics ni res, sinó és de la gent que es va jubilant, la gent que va entrant, com es va fer la formació, com es va fer totes les coses que requereixen d'un acord marc a nivell nacional. Però no és un acord que estiguis parlant de quantitats econòmiques i això. Era donar forma a la llei de ports que es va modificar l'any passat.
Portàveu darrere d'aquest acord des del 2014, per tant, 5 anys de negociacions. Per què s'ha produït ara l'acord? Per les vagues que havíeu convocat o ha hagut altres elements que han fet que han forçat a que s'assignés?
No, el 2014 vam fer el quart acord marc perquè no se li va donar llum per uns temes de competència i entretant va sortir una sentència que va condemnar el Reino d'Espanya per una sèrie de motius i a partir de llavors estàvem esperant tindre una llei que regulés per poder arribar a un acord. Llavors, quan va sortir la llei, el 2017, vam tindre que fer aquest acord marc, que n'hem estat barallant i discutint fins ara. Però no, jo no diria que perquè hem fet unes vagues ara hem arribat a un acord. Mm. O sigui, quan passa un preavís de vagues perquè les dues parts ja estan encallades en una situació. Però no ha sigut el motiu les vagues, perquè allí m'ha retornat a un acord fa que des del 2014 no fem vagues.
Ara, per tant, tenim el marc general, diguéssim, segons marca la llei, aquest acord marc al qual vosaltres acabeu d'arribar. Per tant, a partir d'ara, la seva aplicació entra en vigor quan?
Bueno, tenim la llei que es va modificar i ara tenim el cinquè acord marc aquest, que està consensuat per les parts. Ara m'imagino que per una part tindrà que portar treball perquè donin al vistiplau competència i abans que tindrem que llavors ja aquest es posa en funcionament i els convenis locals es tindran que condicionar aquest cinquè acord marc. Ara ens farà falta doncs, cada port, doncs, la Port de Barcelona, que és el que em toca, que més conec, doncs, la Port de Barcelona tindrem que condicionar els convenis a aquest nou regulat que és el cinquè acord marc.
Per tant, no serà d'aplicació immediata, sinó que ara s'obre un altre període de negociació, en aquest cas portuari, per entendre'ns, cada port amb el seu representant.
No, és exactament així. Ara l'únic que necessita és portar aquest conveni a treball que el porti a competència i que donin el vistiplau. I abans els convenis nostres, si no volguessin negociar res, no negociaríem, l'únic que tenien que adaptar-los al cinquè acord marc. Ara, tot i així, per buscar, m'imagino, un període més llarg d'estabilitat i de tot, doncs els convenis que millor acabarien l'any que ve o així, i aquests temps que modificar, ho ideal és allargar-los per generar més estabilitat al sector.
Correcte. No ha de passar cap assemblea de treballadors ni res, és a dir, amb l'acord vostre o amb el compromís vostre ja n'hi ha prou.
Aquest cinquè acord marc ja ha estat passat, és el que et portem tant...
No, dic l'acord que ha arribat avui amb o sigui, vaja, el que ha anat a recollir a Madrid, aquesta modificació ja es dona per bona.
Sí, però és el cinquè acord marc, que hem fet a Madrid, i aquest ja està passat per les assemblees, ens van donar un mandat de tirar aquest acord endavant. Ara hem aconseguit arribar a l'acord, no tornarem a anar una altra vegada a les assemblees quan ja el vam ratificar en el seu dia.
Correcte. El tema de la subrogació de treballadors, que era una qüestió que, parlant aquí amb companys, es mostraven preocupats. Com ha quedat resolt això?
Bueno, la subrogació de personal era una de les cavalls de batalla, no? I com no podia ser d'una altra manera, ens han subrogat el 100% dels treballadors. És que no pot ser d'una altra manera. L'activitat està, els treballadors tenen que ser-hi, i l'activitat hi era. Llavors, bueno, que tenien que buscar les dades que es poguessin fer ho possible, perquè deien que ho tenia que fer per llei, es tenia que fer per acord marc, però al final no era un problema de subrogar, sinó de com es tenia que fer. I ara ja entre tots hem buscat les fórmules i hem subrogat el 100% del personal estibador.
Escolta'm, i ara, per tant, cap a casa i a treballar, amb tranquil·litat i amb continuïtat, que és d'alguna manera el que buscàveu, és a dir, amb les vagues desconvocades, amb aquest cinquè acord marc tancat i amb la voluntat de que tot a partir d'ara vagi més rodat, o què?
Home, ens hem tret un pes de sobre de poder anar cap a casa, portar l'acord marc als nostres companys i a tota la gent que està vinculada al sector, perquè una vaga al Port de Barcelona no només afecta els estibadors, afecta indirectament a tothom. I sempre esgotem totes les vies abans d'arribar a una vaga i gràcies a Déu l'hem tornat a aconseguir, que no hem fet ni un dia de vaga i hem pogut arribar a un acord.
Home, quan van sentir, suposo que la patronal quan va sentir que convocava vaga, van afanyar-se a posar-se en línia, no?
Bueno, jo espero que no sigui això, només apego que va haver un moment que en el que no vam trobar solucions i vam dir un dia de vaga i després m'imagino que tothom va treure el seu punt de responsabilitat i va intentar arribar a acords. Jo crec que ells han cedit en coses per arribar a acords, però nosaltres també hem cedit. Jo no crec que ells s'assustin per la vaga ni que nosaltres ens assustem a ells per la vaga, però al final és l'única força que tens, a vegades és fer la vaga.
Doncs escolta'm, això sens dubte és una bona notícia. Ara arribarà la nova a tots els ports espanyols, no? De fet, tu ara vens cap a Barcelona, però Tarragona, València, tots els altres ports aniran rebent una mica la confirmació de que tot ha anat bé.
Sí, la coordinadora, que és el sindicat amb el que represento jo, som quasi el 90% dels estibadors que són contractats a esports de tot Espanya. Llavors ja hem enviat als nostres representants pues, tota la negociació, com ha anat i com, o sigui, tothom ja té la informació de primera mà, gràcies a les socials, doncs tot arriba molt aviat als ports. Ja està tothom informat, ja.
Fantàstic. Doncs mira, amb un, res, pràcticament en 3 dies, en 4 dies, ens hem tret dues possibles vagues de sobre. Una, la que feia referència a nivell mundial pel suport als companys xilens, i l'altra és aquesta, que s'havia convocat i que finalment ha quedat desconvocada en el marc de la negociació d'aquest conveni. Albert, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Bona feina, estem en contacte. Si hi hagués qualsevol novetat, evidentment, des d'aquí ens en fem ressò, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies. Em alegro pels companys xilens, però també m'agradaria que els col·lectius que estan ara en plenes negociacions, com pot ser TV3 i així, pues, també surtin endavant en les seves peticions, que són del més justes el que estan demanant.
Doncs ens hi afegim, tot el que sigui en benefici dels treballadors, escolta'm, ens tindrà sempre al seu costat. Moltíssimes gràcies.
I a nosaltres, bona tarda.
Cuida't, fins després, a reveure. Gràcies. És veritat que som a final d'any i que ara toca renegociar molts convenis i moltes condicions. TV3 i altres mitjans també ho estan negociant. Els estibadors també estan s'han posat recentment aquest migdia definitivament d'acord. Tot el que sigui per millorar la qualitat de vida, el treball digne i totes les condicions laborals d'aquells que treballen, doncs evidentment sempre ens tindran al seu costat. També del sector de la pesca, que aquest també de vegades en algunes zones i en alguns sectors doncs tenen condicions molt, molt justes. En tot cas, d'això en podrem parlar, si voleu, més enllà d'un quart de 6 de la tarda en temps interactiu. Abans, però, arribem a 2:15 i parlarem de medi ambient. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Si és bonic navegar, més bonic que és arribar a port. Una vida intensa i tenir una bona mort. Quan el mar és la vida i el port, l'esperança, el cruel crit de la gavina, esdevé cant. I dins del mar la calma, i prop del mar les ocells, i dins del mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Navega amb el Far.
Moltes vegades lliguem la qualitat ambiental amb la presència de dofins i sobre això, a l'Empordà, hi ha un projecte que se'n preocupa. En volem parlar, volem conèixer una miqueta més el treball que s'està fent a la zona del, a la zona nord del país sobre la protecció dels dofins. Que sí, Cristina?
Sí, perquè volem parlar d'aquest projecte anomenat Dofins de Tramuntana, que centra en l'estudi i conservació de la població dels dofins molars i també altres espècies de cetacis que habiten a la zona del Canyó de Creus. És un projecte que uneix científics, confraries de pescadors i empreses del sector nàutic. En parlem amb la cap de projectes de Submón i responsable de Dofins de Tramuntana, Carla Xicote.
Carla Xicote, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Josep Maria.
I a més, ens hem de remuntar un projecte que, de fet, ja té pràcticament més de 2 anys de vida. Comença l'any 2017, no?
Sí, doncs aquest any ha estat el tercer any que hem fet una campanya. Bueno, que hem fet campanya, tot i que realment sí que havíem estat treballant a la zona alguns anys enrere. Vam instaurar, com si diguéssim, una campanya de més específica per treballar amb dofins el 2017.
I com neix aquest projecte? Neix per la necessitat de tenir més informació sobre les poblacions de dofins en aquesta zona de l'Alt Empordà?
Sí, bé, de fet, el projecte neix, és a dir, perquè bueno, nosaltres ja havíem treballat en aquesta zona prèviament a la Universitat de Barcelona a l'any 2000, juntament amb el que era el Ministeri de Medi Ambient, i a l'any 2000 ja vam fer un projecte per identificar algunes zones d'importància de cetacis del Mediterrani, que diuen zones TEPIM, i aquesta zona va ser una de les zones que es va identificar com una densitat més alta de dofí molar, entre altres animals, ¿vale? Però diríem que té les densitats més altes de dofí molar a Catalunya. Arrel d'això, i de fet perquè no se sap realment quants animals exactament hi ha a la zona, a més hem d'afegir que hi ha un lic que és una zona d'interès comunitari, que és una protecció europea, i a més hi ha un parc natural que té una àrea marina. Tot això junt fa que aquesta zona sigui de les més interessants de cara a estudiar i conservar la població de dofí molar de Catalunya. Però a més hem de recordar que el dofí molar és una de les espècies més protegides, és a dir, estaria més o menys a la mateixa alçada que el linx, bueno, que el linx no, però que l'os del Pirineu o altres espècies que realment estan molt amenaçades. Dofí molar està ficat dintre de l'annexa 2 de la directiva Hàbitat.
I precisament doncs, per poder fer aquest estudi, aquests albiraments, doncs, és superimportant la contribució de les empreses que estan al sector, ja siguin confraries de pescadors com també empreses nàutiques, com deia, i per això precisament vau començar aquests contactes, no?, perquè us ajudessin amb els albiraments.
Sí, mira, sí, tal com dius, realment ara mateix plantejar-se la conservació de qualsevol espècie sense una visió més holística és una mica utòpic, perquè hi convivim tots, és una zona on hi ha activitats, com si diguéssim, on hi ha activitats professionals, de pesca professional, hi ha activitats de sector nàutic recreatiu, hi ha animals, i tot això conviu en un mateix espai. Per tant, obligatòriament, un cop comences a treballar en conservació d'espècies, doncs acabes treballant també amb els sectors que d'alguna forma, d'una forma o una altra, influeixen o incideixen en aquestes espècies. Però és que, a més, en el cas del dofí molar, hi ha una interacció amb el sector pesquer que és molt forta. És a dir, et diria, ara no tinc una dada exacta, però crec que estaríem parlant del 80, entre el 60 i el 80% dels albiraments estan associats a vaixells de pesca. Això vol dir que els dofins mengen a les xarxes.
Clar, i això ha generat, hi ha hagut un canvi de cultura amb això, però fins fa un temps generava conflictes en aquest sentit. La relació dofins-pescadors no era del tot bona. Per sort això ha canviat, però venim d'un històric que de poca compatibilitat, no?, entre uns i altres.
Sí, clar, depèn una miqueta del tipus de pesca del que parlem. Històricament, els dofins havien competit molt amb les xarxes que abans eren de cotó, eren molt fàcils de trencar, sobretot amb pesca, com si diguéssim, més artesanal, pesca de tremall. Després, la xarxa va canviar a monofilament, això no va ser tan greu, perquè no els hi trencaven la xarxa. I en aquest tipus de pesca sí que potser hi ha hagut una interacció molt més directa. De fet, per exemple, a Grècia, fins fa poc, els disparaven amb dinamita. Vull dir, quan hi havia dofins que tenien marques d'explosius. Que és veritat que durant molt de temps hi ha hagut una relació, perquè al final els pescadors viuen del peix i els dofins també, i quan hi ha competències doncs surten aquestes, no? La convivència fa això. Després, amb la pesca d'arrossegament, que és la que estaríem parlant sobretot aquí a la zona del Canyó de Creus, doncs la interacció negativa no és tanta, perquè de fet és un tipus de pesca diferent, fins i tot hi ha molts pescadors que diuen que quan hi ha dofins pesquen més, perquè doncs això és el que diuen ells, perquè potser els dofins ajuden a empujar el peix cap a la xarxa. Realment no els hi molesten excessivament pel tipus de pesca. El que sí que és cert és que des de que hem començat a treballar amb ells, no és només que no els hi molestin, sinó que a més estan implicats en la seva conservació. I com tu deies, la visió del pescador ha canviat bastant. Hi ha molts pescadors que són fills d'antics pescadors i que ja estan més en aquest món d'avui, no? Més sostenible, més fins i tot en xarxes socials, més col·laboratiu, i més sabem que això és el seu futur i que, per tant, l'ecosistema és tot un, no? No, i l'han de cuidar tot ell. I tenen aquesta consciència. Però la majoria.
De fet, algun pescador ens havia comentat que pescava més lluç. Sembla que la presència dels dofins empenta o fa que els lluços baixin de profunditat, i això facilita que, quan passen amb les xarxes, sobretot a l'arrossegament, doncs puguin agafar-ne més. Vull dir que en aquest sentit sí que hi ha, com a mínim, una certa idea de que això seria així. De fet, la participació de pescadors, però no només pescadors, també gent d'esbarjo, és fonamental en aquest projecte, no? És a dir, sense la gent que té embarcació, tant sigui d'esbarjo com els professionals, seria molt complicat tirar endavant. Ells són claus per l'albirament, no?
Ells són claus, els pescadors... Clar, jo diferenciaria molt entre pescadors i recreatius, perquè els pescadors són objectiu dels dofins. Per tant, nosaltres obligatòriament hem anat amb els pescadors i hem anat evolucionant en aquest sentit. Per tant, ara, normalment, quan sortim, avisem a tots els pescadors. Ja, nosaltres tenim una capacitat de cobrir una zona, però ens ajuda moltíssim els avisos que ens fan els pescadors. Escolta, que aquí en tenim, estem en aquesta zona amb vis dofins, en portem a la xarxa i nosaltres anem cap allà. Hi ha hagut pescadors que fins i tot estaven a França, com que no tenim permís per accedir a França, han girat cua per poder portar-nos els dofins que anaven darrere de la xarxa. I aquesta col·laboració ha estat fantàstica. La veritat és que ens ha ajudat molt i nosaltres ens hem tornat també molt més eficients a l'hora de buscar-los i de trobar-los. I després, amb el sector nàutic, també hi ha la part de col·laboració, és a dir, d'avís que en veuen, però sobretot també hi ha la part de fer molta, molta, molta divulgació amb com s'han de comportar quan veuen cetacis. Perquè ja sabem, són animals que són molt atractius i molt macos, i quan hi ha un grup i les barques estan a l'estiuellada, sota tothom volen a veure, i realment se'ls pot crear una situació d'estrès, de conflicte. Hi ha un real decret que diu com s'ha d'aproximar una embarcació a cetacis, estableix una zona d'exclusió al voltant de cada animal. Això vol dir que no et pots apropar a més d'uns metres d'aquesta zona d'exclusió, i després hi ha una altra zona en la qual t'explica com t'has d'agrupar i com has d'entrar dintre d'aquesta zona per no intercedir el camí de l'animal, la trajectòria, per no ficar-nos entre mares i cries, I en aquest sentit sí que s'ha de fer bastanta divulgació.
Mira, precisament això t'anava a comentar, perquè de fet aquest Real Decret estableix uns angles d'apropament als cetacis de 30 graus en alguns casos, de minorar la velocitat i adequar-la a la marxa que portin o a la velocitat que portin els dofins. És a dir, hi ha un, evidentment, fer-ho de manera suau, amb conducció suau i no brusca, hi ha un seguit de normes que són molt clares i que, a més, si es coneguessin, probablement són relativament senzilles de complir. Aquí el problema està en que difícilment, si ens anem ara mateix a un club nàutic i preguntem a la gent que té embarcació, difícilment coneixeran aquestes normes.
Sí, és així. Difícilment les coneixeran, per tant, per això crec que s'ha de fer molta divulgació. És una cosa que nosaltres hem fet, hem repartit criatons, hem fet xerrades, però sí que és cert que s'ha de fer molta divulgació i és el que tu dius, o sigui, l'aproximació a un grup d'animals. Una cosa és que tu estiguis navegant amb el teu vaixell i ets vinguin a proa, doncs escolta'm, a disfrutar-lo, que han decidit ells, per dir-ho d'alguna forma, i l'altra és quan tu fas una aproximació. I és molt important fer-ho d'aquesta forma per no intercedir en el seu comportament. És que, els animals poden estar en moltes situacions, poden estar menjant, poden haver-hi mares amb cries, separar una cria de la seva mare és una situació d'estrès que pot ser bastant perillosa i fins i tot fatídica per una cria. Poden estar descansant en aquell moment, poden estar alimentant-se. Només nosaltres penso que veiem el 5% del temps que passen.
Yeah.
Sí, la respiració és el 5% del seu temps, tota la resta la passen sota aigua.
Dic que, per tant, doncs, la conscienciació, de fet, també és un altre dels objectius principals d'aquest projecte Dofins de Tramuntana, ja sigui a particulars com a empreses que tenen directament relació amb el mar.
Sí, és fonamental, és un dels pilars del projecte, poder conscienciar i poder implicar-los també en la conservació d'aquests animals.
De fet, vosaltres heu format 15 empreses usuàries de lloguers, heu format a les persones que estan en aquestes empreses per mirar de, precisament, fer córrer tota aquesta informació i que d'alguna manera també hi participin.
Sí, o sigui, el que hem fet en aquest sentit és fer uns cursos de formació per als operadors turístics. Per què? Doncs, primer, perquè els volíem implicar, perquè per nosaltres és molt important que el desenvolupament del territori sigui envoltant aquests valors naturals que tenen. Per tant, era molt important que aquests operadors turístics s'impliquessin directament en el projecte, és a dir, que puguin oferir aquests valors, que puguin oferir el fet que estan on tenen dofins i que puguin oferir el valor de dir, doncs, a més d'estar en aquesta zona, nosaltres col·laborem en aquest projecte de recerca. Per tant, se'ls ha format amb la presa de dades i la identificació d'aquests animals.
Escolta'm, amb totes les dades que recolliu, tant d'aquestes empreses com dels pescadors, com les que aconseguiu a través de les pròpies vostres pròpies observacions, què en feu?
Clar, nosaltres tenim diferents fonts d'observació que tractem diferents, segons hagin estat fetes. Per una banda, nosaltres agafem dades i fem una recerca identifiquem els animals amb una tècnica no invasiva que es diu fotoidentificació, que es tracta de fotografiar les aletes dels animals, i aquestes aletes són úniques per cada un dels animals, és com la nostra empremta digital, i per tant coneixem a cada animal i podem fer una estima a partir d'una tècnica que es diu captura i recaptura, podem fer una estima d'abundància d'aquests animals a la zona, vale? Això per una banda, i per tant sabem una mica a través d'aquesta tècnica quants animals i com evolucionen al llarg del temps aquests animals, és a dir, si la població incrementa, si no incrementa, si prefereix unes zones o prefereix unes altres, si tenen cries o no tenen cries, si les mares, com que tenim identificats cada animal, si aquestes mares poden tenir cries anualment, si les veiem cada any, per tant, si són residents o no som residents, és a dir, tenim una sèrie d'informació que ens permet conèixer l'estat de la població. Després, els aldiraments que ens venen a través, per exemple, de gent que col·labora, potser no els podem tractar tant a nivell estadístic, però és una informació que fem servir per conèixer, sobretot, distribució. I, és a dir, com estan distribuïts aquests animals. I, a més, és una informació que ens és molt bona perquè ens dona dades d'alguns moments en els que nosaltres no podem sortir a mar. Nosaltres no podem sortir tot l'any per un tema de pressupost. Clar. I també de meteorologia, però bueno, sobretot és un tema de que sortir tot l'any agafar dades és cost molt alt. Exacte. Per tant, aquestes dades de fora de temporada a nosaltres ens donen una informació molt bona que després ens serveix per, escolta, doncs mira, s'ha vist això aquí, potser no podem tractar-ho estadísticament amb molta precisió, però podem començar a saber per on començar a buscar nosaltres. I aquestes bàsicament són les dues fonts. I després, sobretot, els aldiraments dels pescadors, que el que ens permeten és anar directes a buscar els animals.
Del tema calés, això és una altra qüestió. Heu rebut ajuts del GALP a Costa Brava, heu anat rebent subvencions, però realment és complicat, no? Suposo, a finançar un projecte d'aquestes característiques.
Sí, bueno, hi ha diverses coses. Una és que qualsevol cosa que es faci al mar té un cost que diria que són quasi 10 vegades més del cost que té fer-ho a terra. És a dir, estudiar els animals a terra, potser és una persona caminant per bosc, en alguns casos, i al mar ja has d'agafar una barca. I això ja incrementa molt el preu de qualsevol cosa que vulguis fer. I bueno, clar, vull dir, el sector del medi ambient doncs és un sector que no dona guanys econòmics, dona uns altres tipus de guanys, i per tant sempre costa més trobar finançament, però la veritat que estem molt contents de la resposta. Sobretot hem tingut aquest any diners del Fons Europeu a través d'uns ajuts de la Fundació Biodiversitat i també d'uns ajuts del GALP per tractar temes diferents, però bueno, sí que és veritat que sobretot ens nodrim de fons públic.
I escolta'm, explica'm això de la Fundació Biodiversitat, que de fet ha començat una campanya a través de les peixateries perquè els compradors sàpiguen quines cofradies s'impliquen en els valors de sostenibilitat i conservació del medi ambient, no? He entès que més o menys anava per aquí el tema.
Sí, molt, ho has entès molt bé. Sí. Bueno, la Fundació Biodiversitat col·labora, com diguéssim, en aquest projecte a través d'uns fons que són els fons europeus marítims i de la pesca. Aleshores, d'alguna forma, el que es vol fer és el que et comentava, no? Revaloritzar, com si diguéssim, aquest producte, revaloritzar també la professió del pescador, que és una professió molt arrelada al territori, i a part conservar les poblacions i els ecosistemes de la zona, vale? Llavors, una de les línies ha estat a través de les peixateries donar una promoció o donar una revalorització en aquest producte que surt d'aquesta zona, que a més és un producte pescat amb dofins i que a més és un producte que implementa unes bones pràctiques dels pescadors que col·laboren amb el projecte. Perquè són pescadors que venen a les reunions, que ens donen dades, que a més alguns, per exemple, fan pesca turisme, amb la qual cosa també redueixen l'esforç pesquer. Després molts dels pescadors recullen tots els plàstics, col·laboren en la conservació d'aquestes espècies i aquest peix, com si diguéssim, doncs té o la idea és donar-li aquest valor extra, a més d'intentar posar el focus en espècies que siguin menys comercials, per també treure una mica de pressió sobre aquelles espècies que són més comercials i que estan més explotades.
En tot cas, des d'aquí animem els consumidors a que busquin aquests distintius, a que s'informin a les seves peixateries i a que prenguin consciència també de que al mar hi treballen hi col·laboren també els pescadors, no només traient peix, sinó també col·laborant amb el sector científic. Carla, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Estem a disposició vostra i, en tot cas, llarga vida al projecte Dofins de Tramuntana. Que vagi bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i sí, llarga vida, t'ho compro.
Sí, dona, sí. Gràcies.
Gràcies.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ara que s'acosta el Nadal i que, de fet, ho hem vist aquest cap de setmana passat, aquest divendres passat, es comencen a estrenar ja les primeres pel·lícules de dibuixos animats, les primeres pel·lícules infantils relacionades o pensades per aquestes festes nadalenques, recordar que nosaltres cada setmana us oferim un conte, una rondalla, una fàbula que té a veure amb el mar. I de vegades algunes d'elles, tot sovint algunes d'elles, són d'aquelles que deixen amb un somriure a la boca. Fomenten la sostenibilitat, el coneixement del mar, la comprensió d'allò que és diferent a nosaltres. En definitiva, un espai que ens agrada cada setmana recuperar des del FAR. I avui, qui s'encarrega d'explicar-nos un conte, una fàbula, és la Susana Peix.
Rondalles mediterrànies.
El doctor submarí, de Leo Timmers, publicat per Claret Kids. Com cada matí, el doctor Bloop es va submergir dins l'oceà amb el seu submarí especial per buscar peixos i altres animalons marins que poguessin tenir problemes. Un dofí amb la cua molt encarcarada, una sardina que fa molta mala olor, una medusa amb mal d'esquena... El doctor Bloop sap com tractar-los i aviat trobarà el seu primer pacient. «Ep, cavallet de mar, vés amb compte!», va cridar el doctor mentre frenava el submarí. «Sóc el cavall de mar corredor», va renillar orgullós el cavallet de mar vermell. «Sóc el més ràpid de l'oceà, només que no hi veig gaire, doctor, gairebé gens, per ser sincer». El doctor Bub va prémer un botó i guaiteu que el seu submarí va tremolar, es va sacsejar i hi va desplegar fent un zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum- ulleres, noi. El cavall de mar corredor en va triar unes que no li caiguessin fàcilment del nas. No s'ho podia creure, de tan bé que s'hi veia. Moltes gràcies, doctor, va xisclar d'alegria. És un plaer, va somriure el doctor, i es va endinsar dins l'oceà. De cop i volta, una boca plena de dents afilades es va plantar davant del doctor Bloop. No tingui por, doctor, és que em fan tant de mal les dents, va balbucejar un tauró. Què dius, que et fan mal les dents? Va dir el doctor Bloop, empassant saliva i recuperant-se de l'ensurt, esclar. Sí, mal les dents, no et puc mossegar. Seu, sisplau, i obre la boca, va dir el doctor. De seguida va trobar la dent feta malbé i li va treure. Satisfet el tauró, es va fer espetegar les seves dents enormes. Renta-te-les bé, va dir li va advertir el doctor. Moltes gràcies, va dir el tauró, tot ensenyant les dents amb un somriure. És un plaer, company. De sobte, es va fer completament fos, com si fos negra nit. Qui tenim per aquí? Va preguntar el doctor amistosament. Soc jo, doctor, remugà el pop. Els braços em fan molt de mal. Estava jugant a tocar i a parar amb una colla de peixets. El doctor els hi va fregar amb una pomada i li va posar 8 embenats al senyor Pop. Ja està, senyor Pop. D'aquí un parell de dies tornaràs a ser el de sempre. El Pop va remenar els braços ben content. Ja no em fa tant de mal, doctor. Gràcies, és un plaer, va dir el doctor Bloop. Aleshores va arribar gairebé fins al fons de l'oceà. Entre les algues va veure una balena. Hola, balena, com estàs tan trista? Li va preguntar amablement. La balena no va respondre. Què et puc ajudar? Va insistir el doctor. Oh, va sospirar la balena, deixa'm estar. Estira't, va dir el doctor, i digue'm què et passa. Tots els peixos són prims i àgils, es va lamentar. Jo sóc grassa i vaig molt a poc, no sóc un peix de veritat. Però balena, tu ets la criatura més enorme i forta d'aquest oceà. Tu tot sap que ets un gran peix. N'estàs segur, doctor, de debò? Els ulls de la balena es van il·luminar i se'n van anar nedant sentint-se molt millor. El doctor Brook se la va mirar i va dir murmurant: «És un plaer!» Per en Bloop havia estat un dia molt atrafegat. El doctor va anar fent palanca per posar en marxa el submarí, però l'aparell no va moure ni una aleta. Va posar el motor a tota marxa, però tampoc es va moure. «Estic atrapat!» va cridar. «Sisplau, ajudeu-me!» Amb les seves ulleres noves al nas, el cavall de mar corredor ho havia vist tot des de ben lluny. «Vaig a buscar ajuda!» va dir el doctor, i va arrencar a córrer com un veritable cavall de curses. Al cap d'una estona, el cavall de mar va tornar amb el tauró. «Li puc donar un cop de mà, doctor?» va dir el tauró somrient. Amb una mossegada de la seva forta dentadura, va alliberar el submarí de les algues. «Oh, no!» va cridar el cavall de mar corredor. «El motor!» Aleshores va haver un gran espatec. El submarí del doctor Bloop es va enfonsar ràpidament i es van donar un bon cop al fons de l'oceà. «Torno de seguida!» va dir el cavallet corredor i va marxar a galop. I sabeu a qui van a buscar? Doncs el senyor Pop, que amb els seus 8 braços, que ja no li feien mal, va arreglar el submarí del doctor Bloop. I després la balena, tota contenta, el va ajudar i el va empenyar perquè es tornés a posar en marxa. Quan va tornar a ser a la superfície, el doctor Bloop va necessitar uns segons per recuperar-se. Va mirar els seus salvadors un per un i els va dir: «Gràcies, cavallet de mar, tauró, Pop i balena. Sense vosaltres segurament m'hauria ofegat.» Tots quatre van somriure i van cridar: «És un plaer, doctor Bloop!»
Doncs amb aquest conte, amb aquesta fàbula, arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda. Nosaltres ara ens aturarem, escoltem uns quants consells i després de les 5 tornem parlant sobre pesca. Parlarem dels FEM, parlarem de les quotes, dels tags i de tot allò que té a veure amb la nova normativa que entrarà en vigor a partir del gener del 2020. No marxeu.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Altre diumenge, camí del capvespre, tan dins del meu món avui penso allò que el temps amaga, llegint cada carta i paraula, paraula per tu va signada. Un altre diumenge, camí del capvespre, no m'esperava una trucada passada mitja vida. Qui sap si després de tanta espera tens una manera. Més no puc entendre que em diguis que no et vols anar d'aquí. No sé ara, no sé ara. Trauré de mi un somriure i així no hauré de plorar. Massa temps per decidir-te, vull oblidar tot el passat. Ara ja no és hora, ara que has perdut a la persona, és quan t'adones que el teu cor no oblida, però fa temps que el meu no et crida, és quan te n'adones. Ara ja no és hora. L'ànima que un dia vas ferir es va fer invisible. I no canviaré, no tornaré a mostrar-me feble. Ara ja no és hora. Un altre diumenge, camí del capvespre. Hi ha coses que no esborraria, però que mai més faria. Encara que passin els dies, tothom trobarà una sortida. El bon mans de l'odi comença a podrir-se. I tu, cada vegada ho fas pitjor, que intentes canviar. massa temps per decidir-te. Millor si et quedes sol.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies.